Per què la diferència generalment provoca distanciament i no pas un punt de trobada per compartir i aprendre? Què ho fa que el rebuig sigui una reacció de les persones davant les minories? O potser millor, digueu-me què tenen en comú les persones que reaccionen amb apropament, donant la mà i cooperant amb les altres, perquè d'aquestes és de qui hem d'aprendre. Bon dia, avui és dimecres 4 d'abril i passen 7 minuts de les 11 del matí. Benvinguts a la Conca al Dia.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Benvinguts a una nova edició de la Conca al Dia, el programa matinal de l'Espluga FM Ràdio, per conèixer tot el que passi a la Conca de Barberà. D'una banda, repassar l'actualitat de la jornada, que ja els avancem que avui ve marcada, per exemple, per la reobertura del Museu i Forn del Vintre de Vimbodí i Poblet aquest cap de setmana, després de la remodelació més important que ha patit aquest edifici des de la seva inauguració, que ara se'n celebren 25 anys. També parlarem del Bifasang, aquest festival internacional de novel·la criminal que s'estrena, arriba a la seva quarta edició aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí, i hem conegut els guanyadors del Premi Nacional i Internacional del Bifasang. També parlarem d'un accident a les carreteres de la comarca en la jornada d'ahir dimarts, i també altres propostes per aquests dies a la Conca de Barberà. Pel que fa a l'espai de l'entrevista, avui parlarem amb Carles Esteller, un comunicador de la Conca de Barberà i apassionat per l'esoterisme, que avui coneixerem en aquest programa de la Conca al Dia del dimecres 4 d'abril.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Som-hi, 4 d'abril, 13 graus a l'Espluga de Francolí, 14 a Blancafort. Avui, 4 d'abril, fa 50 anys que Martin Luther King va ser assassinat. El seu discurs a Washington el 1963, amb els somnis del qui va ser Premi Nobel de la Pau, han calat arreu del món com un dels discursos per la igualtat econòmica i racial, un dels discursos més escoltats i reconeguts arreu del món.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Tot i això, 50 anys després de la mort de Martin Luther King, del seu assassinat als Estats Units i en el món en general, s'està lluny dels ideals del Premi Nobel de la Pau. De fet, sembla que la tendència sigui la contrària. Per cada pas endavant que s'ha fet, ara se'n fan dos enrere. Alguna vegada n'aprendrem, cantava Nina Simone dies després de la mort de Luther King.
Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day.
Avui la música, per tant, la posarà Nina Simone amb aquest guai, amb la mort de Martin Luther King en el seu 50è aniversari de l'assassinat d'aquest Premi Nobel de la Pau. Avui aquesta serà la banda, la música de la jornada d'avui. Però nosaltres comencem ja la Conca al Dia d'aquest dimecres en la seva segona edició i ho fem pel repàs de les notícies. Som-hi! A El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet reobre al públic aquest dissabte amb la remodelació més important que s'ha fet en aquest espai des de la seva obertura el 1993. Ara, un nou forn i una botiga més àmplia donaran doncs, una nova imatge en aquest espai.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Comencem el repàs de l'actualitat de la jornada d'aquest dimecres 4 d'abril i ho fem com començàvem destacant aquesta reobertura del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet. Aquest dissabte obrirà així les seves portes al públic novament després de la remodelació més important que s'ha fet en aquest equipament de Vimbodí des de la seva obertura el 1993, ara que se'n celebren els 25 anys. La instal·lació presenta un nou espai de demostracions en directe amb la substitució de l'antic forn de gas per un d'elèctric i també canvis en la recepció, sobretot en la botiga, que ara és més àmplia. Avui destacarem aquesta notícia, però també els noms dels guanyadors del Premi Nacional Internacional del Vi Fa Sang, guanyadors que es van donar a conèixer ahir en la roda de premsa de l'organització d'aquest festival de l'Espluga de Francolí. Pel que fa al Premi Nacional, el rebrà el mallorquí Antoni Serra i l'italià Massimo Carlotto recollirà el Premi Internacional d'aquest festival, el Vi Fa Sang 2018, que celebra aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí. També parlarem avui, aquest dimecres, d'un accident que es va produir ahir en una carretera, la nacional, a la carretera, volíem dir, a Les Piles, en una carretera comarcal, i és que un camioner va resultar ferit greu després de sortir de la via i precipitar-se per un desnivell de 2 metres. Avui també parlarem d'una iniciativa que en aquest cas ens ve des de l'Espluga de Francolí i és un nou curs de guies de la cova de l'Espluga de Francolí que començarà en les properes setmanes i avui en aquest repàs de l'actualitat els explicarem tots els detalls. Comencem així aquest repàs de les notícies més importants de la jornada d'avui. Doncs la notícia que dèiem en començar, la reobertura del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet serà aquest dissabte, després de les obres de millora que s'han fet en els darrers mesos, des del desembre, quan es va tancar per fer front a aquesta remodelació, la més important de l'equipament, des de la seva obertura el 1993, ara ja que se'n celebren enguany els 25 anys de l'obertura. La instal·lació presenta ara un nou espai de demostracions en directe amb la substitució de l'antic forn de gas per un d'elèctric. En l'espai d'elaboracions de vidre bufat, el visitant percebrà una de les millores més importants. A partir d'ara s'utilitzarà un nou forn elèctric de fusió que permet guanyar seguretat i també un estalvi econòmic d'un 40%. També s'han instal·lat uns nous forns, en aquest cas dos forns de refredament, i s'ha ampliat la zona per al públic. Amb aquesta remodelació es preveu la possibilitat d'acollir vidriers externs que puguin llogar així al taller de Vimbodí per treballar i fer-hi les seves elaboracions. D'altra banda, també l'actuació ha permès millorar la zona de recepció, s'ha ampliat la botiga i s'han construït uns lavabos nous. També s'ha habilitat un petit magatzem per les peces destinades a la venda i també durant les obres de remodelació s'ha redescobert un antic safareig que era de pedra i que ara en aquestes obres de millora s'ha museïtzat. El projecte de millora ha suposat una inversió total d'uns 90.000 euros i ha comptat amb la subvenció d'un 60% de la Diputació de Tarragona, però tot i que aquest cap de setmana ja obri les seves portes al Museu i Forn del Vidre amb aquesta nova imatge, amb aquests canvis significatius que els explicàvem, l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet continua amb nous projectes a mitjà termini, amb previsió, per exemple, una nova actuació per renovar l'espai expositiu de la primera planta seria el projecte doncs, que succeiria l'actual remodelació que s'ha fet, que dèiem que és la gran actuació en què aquest Museu i Forn del Vidre doncs, ha vist des de la seva obertura. Per tant, ha estat una obra de millora molt important, com dèiem, aquesta xifra d'uns 90.000 euros que parla de l'envergadura d'aquest projecte, per on seguirem la pista. De fet, aquesta setmana el podrem visitar, conèixer aquests canvis de primera mà, també explicar-los aquí a l'Espluga FM Ràdio, i com dèiem, a mitjà termini també es podria fer una nova actuació, llavors ja per millorar l'espai d'exposició del museu, que com saben està situat, si hi han anat, en la primera planta de l'edifici. I deixem Vimbodí per parlar ara de l'Espluga de Francolí, en concret del festival El Vi Fa Sang, el festival de novel·la criminal en català de l'Espluga de Francolí, que celebra aquest cap de setmana des del 6 divendres fins diumenge 8 d'abril a l'Espluga de Francolí, amb activitats de tot tipus, presentacions de llibres, taules rodones, per exemple la ruta de les canya pobres o propostes gastronòmiques. Són un dels ventalls de possibilitats d'aquest festival El Vi Fa Sang, amb l'assistència d'uns 35 escriptors i escriptores d'arreu del territori català. I a més també, des de la seva creació, aquest festival internacional té uns premis propis, com són el Premi Nacional El Vi Fa Sang i el Premi Internacional. Aquest dimarts es van destacar els guanyadors de l'edició d'enguany, que serà l'escriptor mallorquí Antoni Serra amb el Premi Nacional El Vi Fa Sang i l'italià Massimo Carlotto amb el Premi Internacional El Vi Fa Sang. Els dos autors recolliran el guardó el dissabte 7 d'abril a 8:15 del vespre al Museu de la Vida Rural dins dels actes del festival. Salvador Balcells, comissari del Vi Fa Sang, ha destacat la llarga trajectòria del mallorquí Antoni Serra i en remarcava també, per exemple, l'èxit que va obtenir amb el detectiu Celso Mosqueiro, això en els anys 80 aproximadament. Pel que fa al guardó internacional, Balcells ha expressat que enguany serà per Massimo Carlotto perquè és un dels millors autors, diu, de novel·la negra a escala mundial i, a més, connecta clarament amb la temàtica global del festival d'enguany perquè en les seves novel·les tracta de forma molt clara l'eix realitat i ficció, així ho deia Salvador Balcells, que recordem que és la temàtica global de la quarta edició del festival El Vi Fa Sang. El comissari també va assegurar que l'elecció de Carlotto ve motivada per l'existència de poques obres de l'escriptor traduïdes al català i esperen que així el reconeixement pugui suposar també un impuls per la traducció de noves publicacions. Escoltem a Salvador Balcells explicant-nos aquests motius i els guanyadors del Premi El Vi Fa Sang, tant nacional com internacional.
Bé, el Premi Nacional aquest any es concedeix a Antoni Serra, un escriptor mallorquí veterà, autor del personatge Celso Mosqueiro, que és un detectiu molt particular que va tenir èxit literari a la dècada dels anys 80 especialment. I el Premi Internacional és per Massimo Carlotto, un autor italià que està considerat un dels millors autors de novel·la negra a nivell mundial, i que li donem el premi sobretot doncs, perquè les seves novel·les encaixen perfectament dintre de la temàtica d'aquest any, que és realitat i ficció en una novel·la criminal.
Aquests eren els motius que apuntava Salvador Balcells, i en les anteriors edicions, recordem-ho, s'ha reconegut, per exemple, a l'escriptora Isabel Clara Simó, Andreu Martín, Jaume Rivera i Maria Antònia Oliver pel que fa al Premi Nacional, mentre que l'Internacional ha premiat ja a Andrea Camilleri, Albert Salvador i John Van Vill, com Benjamin Black, en les darreres edicions. En la roda de premsa d'aquest dimarts, també Salvador Balcells ha donat a conèixer la quarta edició del Vi Fa Sang en les seves novetats i apostes, i per exemple també va avançar que enguany retrà homenatge a l'escriptor tarragoní Jordi Tinyena, que va morir aquest passat 23 de març. Tinyena havia de participar de fet en el festival per partida doble per presentar la seva última novel·la i també per la publicació del llibre Assassins del Camp d'escriptors del Camp de Tarragona, en el qual Tinyena va participar. L'acte de record de Jordi Tinyena es celebrarà dissabte al Museu de la Vida Rural després de la presentació del recull de relats dels escriptors tarragonins. Escriptors i escriptores, de fet, de novel·la criminal de referència a Catalunya seran protagonistes de la quarta edició d'aquest festival del Vi Fa Sang aquest cap de setmana. Per exemple, el recent guanyador de Premis Crims de Tinta 2018, Joan Miquel Capell, compartirà taula rodona amb Pere Cervantes, Premi de les Letres del Mediterrània 2018. Diversos dels convidats van ser reconeguts amb premis importants al llarg del 2017, per exemple, el cas de Rafa Melero amb el Premi Cartagena Negra, o Jordi Sierra i Fabra amb l'Atrapallibres i també la medalla d'or al mèrit en les Belles Arts. També el guanyador del darrer Premi Sant Joan de novel·la, Rafael Vallbona, serà present en aquest festival El Vi Fa Sang. Un repàs ràpid també d'autors reconeguts en el 2017, Sebastià Benassar amb el Premi València Negra, Sílvia Romero amb el Premi Ciutat de Xàtiva, Susana Hernández amb el Premi Cubelles Noir, Anna Maria Vilallonga, Premi València Negra, Andreu Martín, Premi Sant Joan de novel·la, tanquent la llista d'autors reconeguts recentment que formen part de, com dèiem, aquests 35 escriptors i escriptores que participaran en el festival des d'aquest divendres 6 d'abril i fins diumenge 8 a l'Espluga de Francolí. Bé, deixem de banda el Festival Albi Fasanc, del qual en parlarem, òbviament, en el que queda de temporada. Les portes de la seva quarta edició, però obrim ara la plana de successos. Notícia que els donàvem a conèixer ahir en la plana web de l'Espluga FM Ràdio. Un camioner va resultar ferit greu al matí de dimecres a la carretera C-241D a Les Piles per una sortida de via al quilòmetre 21 en direcció Sarral. L'accident es va produir al voltant de les 12 del migdia quan, per causes que es desconeixen, el camió es va precipitar per un desnivell de 2 metres al voral de la carretera. Fins a 7 dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar en el rescat del conductor, que va quedar atrapat a l'interior de la cabina del vehicle. El ferit va ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge en un helicòpter medicalitzat. A causa de l'accident, la carretera C-241D va estar tallada fins a les 4 de la tarda, quan una grua va poder retirar el camió i també els bombers van netejar la calçada. Per tant, aquest va ser un incident que es va produir al voltant de les 12 del migdia, a l'altura de Les Piles, al voltant del quilòmetre 21 d'aquesta carretera 241. I, de fet, doncs, hem de lamentar aquest ferit greu en l'accident. En poden trobar més informació al portal web de l'Espluga FM Ràdio. I l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha organitzat un curset per qui és nivell 1 per les coves de l'Espluga. La iniciativa està destinada per les persones que vulguin adquirir nocions bàsiques de prehistòria, història antiga i geologia de l'Espluga per poder fer així, com dèiem, de guies a les coves de l'Espluga. El curs tindrà una durada aproximada de 15 hores i l'impartirà l'historiador espluguí Antoni Carreras. El programa s'estructura en 6 apartats que tractaran la formació geològica de la cova i dels seus entorns, també el paleolític, el neolític, l'edat del bronze, la cultura ibèrica i el món de la romanitat. Al final del curset també s'hauran de superar 3 proves per poder optar en el certificat de guia nivell 1. Per exemple, consistirà en un test de coneixements, una prova d'exposició oral i també un guiatge pràctic a la cova. També és necessària l'assistència en el 90% de les classes. Aquest curset es farà els divendres des del 20 d'abril fins al 25 de maig en 6 sessions des de 6:45 de la tarda fins a 7:45 del vespre i la matrícula té un preu de 25 euros. Per més informació, es poden adreçar a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, que, com dèiem, és qui impulsa aquest curs de guies de la cova de l'Espluga de Francolí. I acabem el repàs de les notícies amb un darrer apunt informatiu, i és que un licor de la Conca de Barberà, en concret el licor d'herbes del monestir de Poblet, ha estat seleccionat per la guia Penyín amb una puntuació de 90/100, una de les més elevades del seu rang de valoracions. Com sabem, la guia Penyín és un dels elements de referència pels amants del món del vi, també dels licors a tot l'estat espanyol, i enguany doncs, el licor d'herbes del monestir de Poblet ha sortit en aquesta puntuació de 90 punts, per tant, en categoria d'excel·lent, és una referència important per aquest producte de proximitat de la Conca de Barberà, aquest licor d'herbes, que amb aquesta puntuació, per tant, es postula com un dels millors licors del territori. Avui parlarem d'aquesta notícia, d'aquest licor que està fet d'anís, camamilla o sàlvia, són alguns dels ingredients d'aquest licor d'herbes del monestir de Poblet, un producte artesanal elaborat a partir de desenes d'herbes de la zona i també de productes de proximitat. I de fet aquesta beguda està elaborada per l'empresa vimbodinenca de licors On The Rock, que com hem repassat a l'Espluga FM Ràdio en repetides ocasions, doncs no és el primer premi, podríem dir, o referència important que aconsegueix, perquè en sumen molts de premis internacionals i nacionals pels seus licors. Avui parlem d'aquest licor d'herbes del monestir de Poblet, que ha aconseguit una puntuació de 90/100 en la guia Penyín. I ara continuem, avancem, però ja deixant de banda les notícies. Dèiem que avui la música l'escoltaríem de Nina Simone amb aquest Why, avui que es celebren o fa 50 anys de l'assassinat de Martin Luther King. In memory of Dr. Martin Luther King, you know that.
Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to Earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead, love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country is it too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen the mountaintop. And he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think, cause we're headed for the brink. Now that he is dead, he was for equality for all people, you and me, full of love and goodwill. Hate was not his way. He was not a violent man. Tell me, folks, if you can, just why was he shot down the other day? He'd seen the mountaintop, and he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think and feel. The brain, what's gonna happen?
Què passarà ara que el rei de l'amor ha mort? Es preguntava Nina Simone. D'això en fa ja 50 anys, avui 4 d'abril. En aquest programa, en la Conca del Dia, hem volgut escoltar aquests instants musicals. Continuem endavant ara amb les propostes culturals d'aquesta setmana a la Conca de Barberà, obrint, per tant, l'agenda cultural.
L'agenda cultural.
Jornada de portes obertes a l'escola Martí Poc de l'Espluga de Francolí. Aquest dijous, a partir de 6:15 de la tarda, a la mateixa escola. Es faran tallers, visites a les instal·lacions i es podrà conèixer el professorat. Representació de la Passió de Cervera amb la interpretació de Jesús a càrrec de l'Espluguí Javier Lozano aquest proper diumenge a les 10 del matí. Xerrada sobre les barretes bioenergètiques dins el tercer cicle de xerrades esportives organitzat des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Espluga a càrrec d'Helena Vidal, coach en nutrició integrativa. El proper dissabte 14 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font. I finalment destaquem l'exposició de Dasbol quan la natura es revele, una exposició sobre refugiats climàtics al Museu de la Vida Rural de l'Espluga fins al 30 de juny. I també moment ara de conèixer la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Carme Fernell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia. Explica'ns què ens esperen les properes hores.
Bon dia, hem arrencat aquesta jornada amb temperatures força suaus. Ara mateix es mouen entre els 8 i 11 graus i s'espera que a mesura que avanci el matí vagin pujant. I serà en punts del litoral on les temperatures avui han de ser especialment altes. I és que en conjunt ha d'anar bufant aquest vent aponentat que arriba rescalfat en punts del litoral i fa que la temperatura sigui més alta que a les comarques interiors. En qualsevol cas, s'espera que faci bo arreu, i és que, a part del vent de ponent, parlarem d'un cel variable amb forces tones de sol, però també amb la presència d'alguns núvols mitjans. Tot i això, ens hem aixecat també amb la presència d'alguns núvols baixos arran de costa, però que s'han d'anar trencant ràpidament durant aquestes primeres hores del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I afrontem el tram final del programa d'avui de la Conca al dia d'aquest dimecres 4 d'abril. I volem aprofitar la jornada per conversar amb el montblanquí Carles Esteller, una de les veus amb més potencial, podríem dir, de la Conca de Barberà. En la rapsòdia i en la ràdio, la veu del Carles és molt característica. Si l'heu sentit mai, ben aviat reconeixereu el seu timbre, amb caràcter i també amb aquesta habilitat que amb els anys ha anat cultivant de jugar amb els ritmes, la suavitat de les paraules i quan les frases ho requereixen, doncs també l'entonació adequada. En resum, podríem dir, per catalogar-la, que és una veu profunda i tranquil·la. En Carles Esteller, però, òbviament no és només una veu, sinó que també ha compartit la seva passió per la ràdio amb l'esoterisme. El tarotista és tarotista i s'autodefineix també com a arquitecte de l'ànima. El tenim a l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Carles, molt bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia. Escolta, qui va parlar de veus? Perquè tu tampoc no te quedes molt llunyà. El que passa que ara mateix estava escoltant aquesta cançó i se m'estaven posant els pèls com escàrpies. Aquesta cançó em porta moments remots i molt bonics.
Això l'has escollit tu, per què?
Sí. Aquesta cançó va ser la primera vegada que em vaig posar les ones a la ràdio. T'estic parlant aproximadament de farà uns 20 anys, i vaig començar aquell vaixell nocturn. Jo sempre he dit que sóc home de ràdio i sóc home nocturn de la ràdio. Aquesta música em va acompanyar en un programa que jo sempre he definit com un orgasme de felicitat. I diré per què. Es deia Punt en Blanc. Tu potser eres molt jovenet i potser no el recordaràs, però era un programa en el que trucaven moltíssims oients, era un programa familiar, i han passat gairebé de tot plegat dues dècades d'aquest programa. Allà me'n vaig donar compte del servei social i necessari que té la ràdio per arribar a la gent i, lògicament, per ser una finestra més de companyia. I jo sempre dic que la ràdio és més enllà del que nosaltres, inclús a vegades, simplement posem el transistor i diem, escoltem, no, pots arribar a fer un servei social molt important i molt profund a la mateixa vegada, Gerard.
On el podien escoltar, aquest programa? Perquè potser ara els oients et reconeixen, diuen, sí, el Carles Esteller...
Era Flashback, era Flashback, era Ràdio Flashback FM, i recordo que era un programa que va començar amb molta passió, amb molt d'entusiasme, vaig tenir molts col·laboradors, allà vaig entrevistar el Jiménez del Oso, vaig entrevistar a persones importants del món de la parapsicologia, de la SEIP, el Pedro Morós, tants d'altres, Joyce Morgan, que també en aquella època sortia de Televisió Espanyola, i no fa massa una companya nostra també de la professió d'advocació de comunicació, que és l'Anna Ortega, parlant amb ella, diguéssim, te diria que va haver una cosa que va sorgir mentre nosaltres parlàvem, entre nosaltres dos, no? La ràdio és una cosa que la portes en el cor i la portes en l'ànima, i que quan comences, perdona'm, m'ha caigut el mòbil, quan cages del directe, quan comences no pots deixar-ho, o sigui, és una cosa que sempre la tens amb tu. I suposo que tu també, Gerard, com a persona que també vius al món de la ràdio amb vocació, jo penso que és un dels treballs més, inclús més que la televisió, perquè la televisió, sincerament, no m'ha seduït mai. Jo penso que a la ràdio es poden arribar a fer coses realment meravelloses.
Clar, quina és la definició que t'agrada més o amb la que et sents més còmode, si t'hem de presentar?
Com a comunicador i, si vols, també com a sensitiu, perquè d'alguna manera també sóc una persona que l'esoterisme sempre m'ha anat acompanyat de la mà, tot i que a principi a hores d'avui el tinc una mica més aparcat, però no oblidat, perquè vull dir, jo sempre tinc les meves hores i ja tinc a la gent que realment m'ho pregunta, no? Jo me definiria, pues, això, no? Com un comunicador i a la mateixa vegada com una persona que és un amant de l'esoterisme. De fet, porto una baralla de cartes que sempre m'acompanya, sempre va amb mi on jo vaig, i amb cartes o sense cartes, sempre també en aquest sentit m'he considerat una persona sensitiva. Digues.
No, et deia, en el món de la ràdio, com deia, més de dues dècades, ja al voltant dels 25 anys que et vas iniciar, has estat en diverses emissores, tant locals com territorials, amb molts programes. No sé, però, en quin és el punt d'inici o com un dia el Carles Esteller es planteja el fet d'iniciar-se en el món de la ràdio?
Pues, va ser possiblement per casualitat que tenia una amiga que em va dir, Carles, nosaltres farem un programa i tenim un espai lliure si tu el vols presentar. T'estic parlant de Ràdio Valls, fa molts anys d'això, i allà vaig començar. Vaig començar a donar-me en compte de que és un medi màgic, és un medi que com t'he dit fa uns instants, pots arribar a fer moltes coses interessants. I des d'aleshores jo mai m'he desvinculat de la ràdio. És més, tot i que també ara estic en altres coses, perquè també estic desenvolupant aquesta àrea de rapsoda, m'has preguntat abans també una altra part que em definiria a mi, pues, també la part rapsoda, la part poètica, sobretot en aquests últims anys. Diguéssim, com te diria jo això, no? Ho intento sempre portar-ho pues, tot ben agafat de la mà. La veritat és aquesta.
Clar, què t'aporta el fet de comunicar, ja sigui en la rapsòdia o en la mateixa ràdio?
Com t'has dit abans, un alquimista. L'alquimia vol dir la transmutació de la paraula. I jo sempre he cregut i segueixo creient, diguéssim, convençudament, que en un món en el que avui en dia, com avui, que està molt bé, que tenim molta tecnologia, i això és fantàstic, perquè jo també soc usuari de la mateixa, però tendeix a fomentar tant de caos, jo sempre he dit que la poesia és l'art de la paraula que suavitza una mica pues, aquesta lingüística que vivim actualment tan agressiva. I repeteixo, jo també sóc en aquest sentit usuari dels Facebooks i de totes aquestes coses, però a part d'això, més enllà de tot això, penso que aquesta part romàntica, per exemple, que en un moment donat ens pot oferir la poesia, és necessària, no, més que necessària en aquests temps. Hi ha hagut una cosa que t'he comentat abans, Gerard, perdona'm, i no t'he acabat de dir. Quan he dit que Punt en Blanc va ser com una espècie d'orgasme de felicitat, veritablement ho dic així tal com sona, perquè aquell programa va sorgir de la nit al dia, jo era un oient també que escoltava altres programes nocturns de la ràdio en aquells temps, i diguéssim, encara després de 20 anys, i ho vaig dir no fa massa, encara hi ha oients d'aquells temps que em diuen te trobem a faltar. Jo sempre dic que això vol dir que la feina no la vas fer tan malament, i facis el que facis, diguéssim professionalment, sigui pues, que treballis en el teatre, per exemple, en aquest cas nosaltres estem parlant ara mateix a la ràdio, des d'aquí l'Espluga, amb molta estima, sempre penso que una persona té que tenir aquesta vocació de amb el que fa, sigui, diguéssim, el que facis, i això és importantíssim. I com jo dic fa uns instants, Gerard, en el món de la ràdio m'he sentit sempre vinculat i mai me desvincularé, perquè per mi la ràdio és sinònim de màgia. I quan veus, per exemple, com aquells temps que hi havia oients que et paraven el dia següent pel carrer i et deien Carles, quan vaig escoltar el programa d'ahir la nit i em va donar pau a escoltar-te, aquest és el trofeu. Aquesta és, com t'estic comentant, Gerard, aquesta màgia, que repeteixo la mateixa paraula i ho reconec, pues això que t'estic comentant, no? Aquest orgasme de felicitat al teu ego, no? Perquè, diguéssim, s'està reconeixent una feina que tu vas tenir molt clara des del primer moment, que volies fer-la per allà i seguir per allà, i com t'estic dient, des d'aleshores jo no m'he desvinculat mai del món de la comunicació, ni ho faré tampoc.
Clar, d'alguna manera a la ràdio estàs com tancat a l'estudi, no veus la persona amb qui estàs parlant, i segurament aquesta resposta dels oients al carrer és potser un dels gestos de més gratificants, no?, per la persona que fa ràdio.
Sí, indiscutiblement. I jo, per exemple, penso que les persones com tu, com altres amics i companys que treballen professionalment dia rere dia en aquests programes, jo us considero uns veritables herois. Fer ràdio no és fàcil. No és fàcil fer ràdio. I tu sabràs potser millor que jo el que t'estic dient. És una feina que sembla que sí, que estàs aquí assegut, que pots tenir en un moment donat l'aire condicionat quan arriben aquells dies tan xafogosos d'estiu, etc. Però no tot és això. Tenim que estar constantment amb el cervell, que dic jo, pues això, no? Amb aquells reflexes d'aquí i allà, vull dir, aquella part tècnica que també necessita el món de la ràdio, pues tenir-ho tot molt ben agafat de les mans. Per això jo dic que les persones que dia rere dia fan ràdio, com és el teu cas i com és el cas d'altres companys, jo brutalment us admiro. Jo, en aquest sentit, fins ara estic fent el programa Espais Ràdio, com ben bé saps, del qual també estic molt content, perquè és un programa que jo sempre dic, Espais Ràdio és com una pantalla de cinema, o sigui, jo quan porto un convidat allà, pregunto, escolto, la meva branca esotèrica queda tancada amb una calaixera, i d'allà, veritablement, t'asseguro que pots aprendre moltes coses. Jo, de fet, n'hi he après moltes des de que vaig entrevistar, que te diria jo, la Montse Catalán, un ser encantador, la secretària en Tarradellas, la Pepa Plana, la pallassa Pepa Plana, tants i tants d'altres convidats, que te diria jo.
Clar, si parles amb algú que et conegui, segurament el primer que valorarà és el fet d'aquesta connexió amb la persona amb qui parlis, després la veu que abans començàvem parlant, perquè potser és l'evidència o el primer que l'oient sent, Però després també a molta gent li sorprèn, i t'ho pregunto, la capacitat d'arribar a persones, de tenir molts contactes, que això en periodisme sempre es diu que l'agenda de contactes és el més important pel periodista. En el teu cas com a comunicador és així, perquè en el programa Espais Ràdio que hem pogut escoltar també aquí a l'emissora i a Ràdio Montblanc, la varietat de persones convidades és molt alta.
Sí, des de puc dir-te d'un escombriaire, i això m'agrada molt, a un diputat que està en aquells moments que té que prendre una decisió important, i tu també perfectament ho saps, i de la cultura, doncs, en un general, doncs, he tocat tot tipus de béns. Quan va venir, per exemple, en Pàmies, vaig portar també fa a l'altre any anterior també l'escriptora Coia Valls, vull dir, sempre apostant pels béns culturals. I això, diguéssim, penso que és important, que més avui en dia, que hi ha una frase d'una persona que em va dir una vegada i m'ha marcat molt, i diu: veritablement avui en dia hi ha molt de tot, però aquest molt de tot no vol dir que hi hagi molt de tot, sinó també molt del res. La gent no és tonta. Jo, per exemple, quan poso, diguéssim, els esports del programa, els comparteixo amb altres companys, pues, allí anem veient com la gent ho va escoltant, no? I avui en dia inclús la ràdio local, per exemple, estem parlant nosaltres ara mateix, cosa que t'agraeixo que m'hagis convidat, Gerard, no és com menjar enrere. Avui, diguéssim, l'internet és un gran amplificador, i repeteixo, un vas de lo mismo. Si tu molt que ho fas, el que fas, ho fas amb vocació i amb convicció, aquesta és, diguéssim, la salsa britala de l'èxit. I jo penso que Espais Ràdio és, diguéssim, pues, aquesta finestra que he pogut demostrar-me a mi mateix, que no fa falta treballar amb una gran emissora, sinó que amb una emissora amb petits medis tècnics, doncs he fet desplaçar gent des de Girona, des de Saragossa, de diferents indrets, han vingut allà al programa, han compartit coses amb nosaltres, i diguéssim, no té preu, torno a repetir més del mateix. Quan un oient pare diu: bona entrevista o bon programa el que has fet avui, tornem a repetir més del mateix. Vull dir, aquest és el premi que nosaltres ens emportem. I això, jo ja vaig sentir-ho fa 20 anys quan jo feia aquell memorable Punt en Blanc. De fet, quan has començat amb aquesta cançó, se m'han posat els pèls com escàrpies, perquè és un programa que el tinc en el cor. I, diguéssim, doncs això, parlant una mica de tot el que compartim i comentem.
D'una banda, la comunicació, la ràdio, i de bracet també, des de tots aquests anys, al món del tarot i de l'endivinació que se'n diu. Això també és vocació? Es neix amb aquestes aptituds? S'aprenen? Com comença?
La meva àvia era un ser espiritual màgic. Jo dic que tot el que he après, molta cosa que he heredat, l'he heredat d'ella. La meva àvia sabia moltes coses. De fet, ara estic preparant un segon llibre, que és Cartes de Guerra. Quan la meva àvia va morir, l'àvia materna, la Lourdes, ens vam trobar amb tot un baúl de cartes que em reconnecten amb els meus avantpassats jueus que jo desconeixia. I veritablement aquí no n'hi ha per un llibre, n'hi ha per dos. De fet, aquest serà el meu segon llibre. El primer llibre va ser un llibre, una obra d'assaig, parlant una mica de la infantesa i d'altres coses. I aquest segon llibre m'aporta amb tot això. I aquí parlo de tots aquests fets insòlits i de com anem desenvolupant totes aquestes percepcions. La meva àvia em va ensenyar moltíssimes coses. Ella, inclús, te diria que ella on anava, els coloms, aquest animal que jo sempre he dit, que arreu d'ella sempre m'ha generat una fascinació. Allà on anava sempre se posava al banc, per exemple, inclús a la residència els últims anys, allà on estava no veies més coloms que on ella se sentava, no? I alguna vegada, inclús a nivell anecdòtic, compartint amb altra gent, hem parlat del tema. Per exemple, a casa meva, per dir-te alguna cosa a nivell recurrent, surts al carrer i el primer que fas quan obres la porta, tot com si fos una finestra de coloms. A partir d'aquí, el món esotèric, sempre jo diria que ella m'ha deixat aquesta cosa que jo vaig aprendre d'ella, no? Perquè, d'acord, una persona que li agradi l'esoterisme, per exemple, pot aprendre a llegir el tarot i pot aprendre a fer coses, però una cosa és el que tu puguis aprendre en una acadèmia, i l'altra és quan hi ha aquestes coses ja les percebeixes, les perceps, les sents com algo natural, i ja ho arribes a integrar-ho a la teva pròpia vida també com algo del propi dia a dia, com algo natural. A vegades no és fàcil, perquè, diguéssim, quan faig una consulta, per exemple, de percepcions, com acabes de comentar mateix amb el món del tarot, no sempre és tot llupi guai, no. I aquí sí que te puc dir en confiança que també rebuta gent molt, molt destacada i important, des del futbol, des de també l'art, que no puc dir noms indiscutiblement, perquè això és un tema que aquí requereix absoluta discreció amb tot plegat, però que, Gerard, jo penso, tornem a repetir més de lo mismo, som energia, el sisè sentit tots el tenim i tu ho saps perfectament, i tu moltes vegades també suposo que et deu passar alguna vegada que deus tenir una veu interior o aquell pessic que tens en el melic, aquelles papallones que t'estan dient alguna cosa que no saps què és a vegades al principi, o és com un anunci que t'estan dient amb aquell convenciment alguna cosa bé o alguna cosa passarà. Doncs això és el que diguéssim jo faig, però d'una manera, treballant aquest estímul d'una manera, pues treballant-lo amb més profunditat des de fa molts anys.
Clar, deies, no és sempre fàcil, no sé si el fet de dedicar-te al tarot també provoca a vegades distanciament per part de la societat, que ho veu com una cosa que no coneix, estranya, no sé si t'hi has trobat en aquests casos.
Sí, però per això precisament intento, diguéssim, en aquest aspecte, separar els dos temes. Un és la part i la part esotèrica, i l'altre és la part comunicativa. Jo, generalment, a no ser que em coneguin, quan per exemple jo convido una persona al programa Espais Àdio, és el cas, i si vols també parlem dels nous projectes que tinc ara mateix de narrativa a Alacant, te comento que jo mai els hi parlo de mi com aquesta faceta esotèrica. No, en un moment donat pot haver-hi algú que em conegui i ho comentarem. Però quan jo he tornat a la ràdio vaig tenir molt clara una cosa, i d'aquí ve el nom del programa Espais. Espais Àdio vol dir pluralitat. En el món esotèric, quan jo feia ràdio fa anys enrere, vaig estar també movent moltíssims oients quan estava també Protagonistes, Onda Rambla, Onda Cero, amb l'Anna Ortega també, que fèiem aquell programa els dimecres al migdia, que les centraletes del telèfon treia foc de les trucades d'oients que em preguntaven, i hi ha moltes trucades que inclús després, i això està encara registrat por ahí, que trucaven agraint-te, no?, aquells encerts i aquelles coses. El que et deia, Gerard, quan, per exemple, m'ha vingut una persona que jo li faig una entrevista, jo, diguéssim, el calaix esotèric l'aparco. O sigui, el calaix esotèric el toco en certes, diguéssim, cercles, en certs cercles, que sé que en un moment donat pot venir a compte o pot tocar, però jo no solament me quedo amb l'apartat esotèric. Treballo també amb la meditació, amb el ioga, i sobretot intentant mantenir una alquimia holística, que això és molt important. De fet, m'agradaria compartir una poesia, si vols.
Sí, de fet, n'havia buscat una altra, que abans m'havies comentat, perquè no sé si enguany participaràs al concurs de Rapsodes Font Baixa de l'Espluga. Altres anys sí que ho has fet, enguany hi seràs?
Ja veurem, depèn d'assistir per aquí o no. Parlaré amb l'amic Maillo, digue'm.
Val, si vols, ja que has portat aquesta poesia...
No, si tu tens aquí alguna cosa localitzat, em sembla.
Sí, però...
No, doncs, te deixo tu les teves.
Val. Doncs busquem aquesta poesia d'enguany.
El viento, per exemple, si vols.
Enguany, la poesia obligada d'aquest concurs de Rapsodes és de Clementina Arderiu, si
ara, volem... Ara no me la facis llegir per antena, que apenas es queden minuts. Prefereixo ser ja abans.
Doncs la que ens portaves, si vols, més que res pel fet de que la gent pugui veure, no?, com pugui escoltar en aquest cas, com en Carles Esteller recita una poesia amb això que dèiem al principi per justificar-ho, que no ens ho estem inventant, aquesta capacitat.
No, i a part d'això, d'on va bé el món de la poesia en aquests 4 minuts que ens queden de ràdio, 3 i mig, m'ha bé d'aquí quan jo amb 14 anys vaig trobar-me la meva mare amb 36 amb Alzheimer, 22 anys va fer aquí també, diguéssim, agafés aquesta vocació per la poesia. El poema diu: no me he ido, cerca, bien cerca, no puedes tocarme, así como no se puede tocar el amor, no. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. ¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes? Ese soy yo. Estoy, créeme que estoy, no tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura, estoy aquí cerca, bien cerca. No se puede separar lo que te ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te he vivido, te protejo, te acompaño. No te he dejado. Tan solo me adelanté un poco al paso y volveremos a estar juntos. Cuando nos reencontremos, solo Dios lo sabe. Mientras tanto, estaré aquí a tu lado, cerca, bien cerca. hasta el último día de tu viaje.
Fantàstic, en Carles Esteller recitant aquesta poesia. Pel que fa a la rapsòdia, sabem que des de fa uns quants anys t'hi estàs endinsant i de fet, doncs, així de bé, fins i tot a YouTube, no? en el teu canal en poden trobar de gravacions, però en la part artística d'escriure-les, no sé si n'has tingut alguna experiència.
Sí. I de fet, la vaig fer una a la meva mare, que ja no es dona temps pràcticament un altre dia, si vols. Però, diguéssim, jo segueixo... Jo sóc una cosa estranya com a rapsoda, també com a ser raro, reconec. Jo sóc una mica extraterrestre. De fet, el tema UFO un altre dia el tocarem, que aquí a la Conca de Barberà n'hi ha. Te diria que jo sóc un rapsoda a l'inversa, i acabo amb això. Igual que també parlo al revés, a la velocitat de la llum. Tu dius una paraula i te la dic al revés. Te l'inverteixo. No em preguntis supercalifràstico. I te comento que jo, en el meu cas, recito primer i després ho escric. Això, tu em preguntes amb qualsevol altra rapsoda i dirà, no, jo primer medito, m'assec, tal qual.
Clar.
No, jo al revés. Jo me n'adonava compte quan vaig a Alacant, que allí estic molt, i de fet em sento un fill adoptiu de Alacant ciutat, una ciutat a la que estimo, per cert. I sempre que quan allà me començo a inspirar, primer ja ho dic, agafa gravador i després escriu, perquè és que jo vaig al revés, Gerard. Escolta, m'ha encantat d'estar aquí amb vosaltres en el 107.4 de la FM Ràdio. Un altre dia sóc jo el que et faig una entrevista a tu. I gràcies per convidar-me.
Doncs això, encantadíssims. On et podem trobar ara mateix?
Pues ara mateix em poden seguir a través dels vídeos, Carlos Esteller i nous projectes que sabran, etc. I a seguir, no, Gerard? Hem compartit aquí un bocinet de moments viscuts i que en quedin molts per viure i per poder compartir, perquè l'alegria holística és el sentiment que realment omple el cor i aquí és on hem d'anar tots plegats.
Gràcies, Carles. Quan vulguis aquí a l'Espluga FM Ràdio ens tornem a trobar.
Gràcies a tu, Gerard.
I nosaltres ho deixem aquí avui a la Conca al dia. Demà hi tornem a la mateixa hora a les 11 del matí i fins a les 12, que ja ho són. Bon dia.
Notícies en xarxa.
12, bon dia, us parla José Lorenzo. El vicepresident primer de la mesa, Josep